Radio Villafranca. Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Sempre aquestes cites setmanals amb Vinzeum i totes les entitats amb les quals tenen complicitat i fan coses comencen amb música i un cop al mes comencen a ritme de jazz. Els habituals ja sabeu que això vol dir que aquest dissabte hi ha concert de Jazz Club Vilafranca a l'Auditori de Vinzeum. Així que aquí a l'estudi 1 de Ràdio Vilafranca tenim a l'Àlex Casanyes, membre de la Junta de Jazz Club. Bon dia.
Bon dia.
I també ens acompanyen el Xavi Fornos i l'Enric Santisteban de Vinzeum. Benvinguts.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Començarem amb el jazz i després amb ells parlarem d'un TAS molt especial que commemora aquest Dia Internacional dels Museus i repassarem la resta d'activitats que commemoren aquest DIM. Àlex, hem començat a ritme de jazz de Cristina Miguel, tot i que el que sonava no és ben bé el que sonarà dissabte.
No, el que sonava era el seu projecte anterior, que és un... em sembla que es diu Rame Project, que és una cosa que va fer amb... bueno, ja se sentia, no? Músics de corda, també amb un trio de jazz, ella tocant el saxo, i és el que, o sigui, no, l'any passat ella, que ja va venir amb el cicle nu, va venir soles, però com que amb el Jazz Club formem part d'una associació de festivals, que es diu allò els millors festivals.
Els millors, no? No us hi poseu per poc.
Exacte, sí, si ens hi posem és per ser els millors. Ella, em sembla que l'any passat això que sentíem sí que ho va poder fer a Vic, em sembla. Però bé, el que escoltarem demà és... El dissabte, als quarts de nou, és un quartet on ella toca el saxo i tenim... l'acompanyaran uns músics fantàstics que són l'Oriol Roc a la bateria, que ja l'hem pogut escoltar aquest any a l'Auditori del Vinzeum, i també vindrà amb el David Mangual i amb el Toni Baquer. I bé, és molt interessant, penso, aquests músics, perquè són músics així que toquen molt lliure, d'una manera així de jazz. O sigui que són molt... Tots quatre són molt creatius i jo crec que serà un concert molt, molt interessant, perquè m'imagino que tots seran composicions d'ella, però amb molta llibertat per part dels músics. I bé, bueno, estem engrescats perquè... ella va l'any passat, això, va venir amb va ser la que va inaugurar el NU a dalt al campanar.
El campanar de Santa Maria, oi?
Però, clar, evidentment, com que s'havien de pujar 100 i pico d'escales, van venir poques persones. I ara la podran sentir perquè és una... És una... Això que es diu una jove promesa. Bueno,
I aquells que van pujar a les Cineascatx escales la veuran amb un registre molt diferent,
amb un registre
no?
diferent, sí, perquè això va ser l'any passat, era viola i saxo tenor, però clar, allà també, vull dir, no. Això és una cosa totalment diferent, més amb un format de jazz normal, diguem-ho així.
I a més inèdita, perquè no hi ha res a Spotify, no hem pogut punxar.
No, no hem sentit i nosaltres tampoc ho hem sentit.
Sí, tampoc.
No ho hem sentit, la coneixem per això, de fet, pel disc aquest que estava sonant, però no amb aquest format. Jo almenys no l'he sentit amb aquest format. I em sembla que els de la Junta tampoc, vull dir que estem engrescats perquè és una... escriu molt bé i entre que escriu molt bé toca molt bé el saxo i els músics aquests que sí que els coneixem també toquen molt bé, ha de ser un concert rodó.
Ella és saxofonista i compositora, ara deies que escriu molt bé i és jove, tu deies que
sí.
Se'n parla com a jove promesa,
bueno,
no? A més porta una carrera ja
sí,
intensa.
Sí, jo pel que sé. Sí, van estudiar, em sembla, a Holanda, com molta gent últimament, vull dir. I bé, va fer aquest projecte i, bueno, i està molt bé perquè... Vull dir, o sigui, que jo l'he escoltat i és molt interessant. I és això, vull dir, no sé l'edat que té la Cristina, però és jove, vull dir...
Va néixer el 93.
O sigui, té...
Molt jove.
És molt jove, sí. Bueno, és d'aquesta... d'aquesta gent, més o menys d'aquesta edat, que estan començant a fer coses, que estan molt bé. Vull dir, a més, és... O sigui, l'interessant és que té també, pel que recordo quan ho vaig escoltar, té un llenguatge propi, no? Vull dir, això que està molt ben fet. Parlo més... Jo també com a compositor, o sigui, que té molta... No sé, que està molt ben escrit i m'imagino que el quartet serà una mica el mateix, no? A més, això, pels músics aquests sí que els coneixo i que serà així una onda moderna, contemporània, no sé. Coses que ens agraden, els de la Junta.
I que sonen molt bé.
Sí, exacte.
Serà aquest dissabte, com sempre, 8:45, a l'Auditori de Vinzeum i acabaran amb Tastet, que
sí.
També s'agraeix.
Exacte, com cada concert que fem, després a la terrassa, doncs, encara ja farà bo. Però, bueno, almenys sempre, ara aquest any que ho hem fet allà, hem estat sempre bé, vull dir, no... No, tothom puja, o sigui, allò que es pateix, saps que farà fred, la gent no pujarà, no és veritat, o sigui, vull dir, no ha passat, no és un... No és, vull dir que...
Doncs és una molt bona proposta que ens fa Jazz Club Vilafranca per aquest dissabte. Gràcies, Àlex Cassanyes, i que vagi molt i molt bé.
Gràcies, i a vosaltres.
El concert de Cristina Miguel Quartet és una de les propostes d'aquests darrers coets de la traca final del DIM, del Dia Internacional dels Museus, que ens proposa Vinzeum. Repassarem aquestes últimes activitats i comencem destacant una a la qual no hi podeu accedir perquè ja està plena i fins i tot té una llarga llista d'espera, però és molt especial i la volíem compartir amb tots vosaltres. És un tas que tindrà lloc demà a les 8, titulat Les Anyades del Vinzeum, 1990-2022. I ara en volem parlar tant amb el Xavi Fornos com amb l'Enric Santisteban i amb la persona que el dirigirà, el sommelier César Cánovas. Bon dia, benvingut.
Bon dia.
Enric, explica'ns com li llances aquesta proposta diferent i especial, única.
Bueno, vam llançar aquesta proposta des de l'equip de Vinzeum. Volíem fer un tas especial, era el DIM, era festa, era casa nostra i, per tant, volíem fer alguna cosa potent. Vaig plantejar a direcció la idea de, de que sigués el César Cànovas qui conduís el TAS per diversos motius, no? Per la seva trajectòria, per la seva pedagogia, podem dir, a l'hora de participar dels tastos. I, bueno, va encaixar de seguida, direcció a prova, i contacte amb el César, i per mi és un honor tenir-lo demà al TAS, conduint el TAS, ja que va ser professor meu de sommelleria i el tinc com un referent, no?
Tot ple, Enric, tot i amb ple, una llarga
tot ple,
llista d'espera.
I una llarga llista d'espera, que sí que és cert que obrirem algunes places més que teníem, bueno, disposades per a convidats, i hi haurà gent d'aquesta llista d'espera que sí que entrarà, i hi ha d'altra que no, perquè, bueno, anirem seguint l'ordre rigorós, no?
Xavi, la intenció és vincular moments importants d'aquests 22 anys de museu amb vins especials.
Sí, de fet, estem en un moment, en un dia internacional del museu, dels museus especial, no? Des del punt de vista del Vinzeum, òbviament, la seva història arriba a una de les fites, a una de les culminacions importants dintre d'aquest projecte de transformació després de 23 anys, no? I que és la propera obertura de la nova versió del museu, i que millor que ho fem amb clau de vi, no? I que ho fem amb una persona que, com deia l'Enric, té una capacitat pedagògica molt important, i a més ens l'estimem de fa temps. César, bon dia, que no t'he dit res abans. I estem segurs que serà un èxit i que en gaudirem tots escoltar-lo i veure com enllaça, no, les anyades que hem triat, que val a dir que són tots cellers que són amics del museu, i per tant, doncs, també d'alguna manera és posar en valor aquests cellers que aposten també per un projecte cultural que pretén divulgar la cultura del vi del país, i per tant molt contents que ens hi acompanyin d'una manera generosa, a més, han aportat, ja ho parlarem després, doncs, vins bons, diguéssim, molt bons, i que han tret dels seus armaris, i per tant està molt bé que en puguem gaudir gràcies a la seva generositat, com dèiem. Bueno, i bàsicament és això, recordar a més que el futur museu que obrirem d'aquí poc, insisteixo, doncs no és fruit de dos dies, sinó que és fruit d'un procés, i que aquest procés comença als anys 90 amb un debat intern, i que als anys 2000 engega d'una manera dura, fins i tot, perquè el context no era el millor, però segurament, no? Però amb l'atreviment de qui creu en el projecte i que creu que la institució calia renovar-la i calia adaptar-la a les noves necessitats de la societat actual. I, per tant, volem celebrar un clau de vi, i que millor que amb la veu i amb l'expertesa d'en César.
César, com has entomat aquest repte, aquesta proposta diferent i tan sui generis?
M'han enredat.
No crec.
És difícil dir que no quan hi ha aquests vins. O sigui, aquí estem parlant de mi, però els protagonistes són els vins. És veritat que han sigut supergenerosos els cellers. Són uns vins únics, i només per poder tastar-los, perquè segurament, a més, en format magnum, segurament és una de les poques oportunitats que tindré de tastar alguns d'aquests vins. I jo no sé si tinc capacitat pedagògica o no, però jo m'ho prenc com un moment divertit. M'ho passaré molt bé tastant aquests vins, i jo crec que tots els que vinguin també s'ho passaran molt bé.
De quants vins disposes? Quina tria has fet, o hi sortiran tots?
No, no he fet cap tria. Han aparegut, són 10 cellers, tots de renom, alguns històrics, i, com diem, són alguns dels seus millors vins i d'algunes anyades extraordinàries, i són 10 en total. Bueno, vins i algun destilat.
Mm-hmm. Per acabar, potser?
Per acabar bé. Un brandi del Penedès per acabar bé, que per mi és el rei dels destilats, el brandi. Després de molts anys hi ha molts destilats, la gent paga molts diners per molts destilats, però ens hem oblidat del gran destilat, que és el brandi.
Enric, podem desvetllar aquests vins o aquests cellers?
Sí, si no tots, perquè és probable que hi hagi algun canvi d'última hora, precisament...
Ara no em canvi res, eh?
No em canvi res ara. Per un tema. Simplement perquè hi ha cellers, bueno, com comentava el Xavi, no? Estem parlant d'anyades on alguns dels cellers han tret aquestes ampolles de la seva col·lecció familiar. És a dir, no estan en curs de distribució, no? I és probable que alguna caigui o no, però, bueno, podem fer esmena de cellers, o podem fer esmena... crec que, bueno, un dels productes que... Bueno, és que no sé com dir-ho, perquè tastarem tantes coses interessants.
No, podem anomenar-los. Sí. Tots els cellers que han fet l'esforç de buscar la seva col·lecció particular.
Sí. I que és una oferta, treballs, aquestes joies.
No? Sí. Bueno, doncs darrere d'aquestes joies, no?, hi ha Família Torres, Jean León, Nadal, Mascaró, L'Olivera, Oriol Rossell, Pere Ventura, Llopart, Merum Priorati i Gramona.
El César el deixareu sol o, Xavi, tu faràs la part contextual, històrica?
Farem una introducció. No volem marejar la gent, que la gent volem... Sabem que volen venir a provar els vins, sobretot, i establir aquest joc. És un joc que han de tenir clar d'inici, que segurament tindran una indicació en un llistat que farà correspondre les anyades dels vins que provarem amb els esdeveniments puntuals importants en aquest devenir del projecte, i ja està. Ens aturarem aquí i deixarem que el César es diverteixi, com deia, no? I pugui portar el tast de la millor manera. No?
César, ha de fer respecte a aquest tast, o tu ja parlaves del joc, de divertir-se, en quin tarannà han de venir aquests convidats tan especials que podran assistir i passar-s'ho bé amb tu?
Ells, bueno, amb mi no, amb els vins.
Tots plegats.
Ells han de venir a passar-s'ho bé. Jo, amb respecte pels vins i pels productors, que em sembla que seran allà, amb certa responsabilitat per fer les coses bé, però bueno, amb molt de respecte i també amb aquesta part de plaer, perquè jo també sóc una persona amant del vi i segur que m'ho passaré molt bé, igual que ells, tastant l'ús.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquesta estona i que et diverteixis molt demà en aquest tast de les anyades del Vinzeum.
Segur que sí. Gràcies.
A tu.
Que tingueu un bon dia.
Igualment.
Adéu-siau.
Això passarà demà, hi ha llista d'espera, però, clar, al llarg de la setmana continuen passant coses i fins dissabte encara en passen. Avui, per exemple, teniu l'auditori ple d'alumnes, no? Hi ha un congrés en marxa.
Engega el petit congrés, que ja és una tradició també pel Dia Internacional, i aprofitem doncs, els diferents espais que ofereix el museu doncs, perquè doncs, els alumnes i les alumnes puguin explicar els seus projectes i a la vegada alumnes expliquin projectes d'altres, que això també és un exercici molt interessant, no? Descobrir projectes d'altres alumnes, d'altres escoles, i que puguin tenir la capacitat dels alumnes d'explicar-los també i de posar-los en valor. Jo crec que és una molt bona experiència, perquè l'escola hi entri al museu i descobreixi des d'una edat molt, molt petita ja doncs, els espais del museu i que entenguin el museu com una institució que està a la seva disposició d'alguna manera i que és un instrument d'utilitat per ells i un espai comú dins de la seva vida cultural futura, no? Present i futura, està clar, no?
I aquesta tarda hi ha cita amb el cicle Llibres de Vi.
Doncs sí, en vam parlar ja crec la setmana passada, si no m'erro. Presentem el Raïms de Miravent, aquesta plaquet que forma part d'aquesta col·lecció d'envinats de l'editorial Vibob, liderada per Montse Serra, i amb aquest número especial, el 20è número d'aquesta col·lecció, que remet a la col·lecció, una de les col·leccions més boniques que té el Vinzeum, que vincula art i vi, com són aquestes 18 pintures a l'oli sobre taula de varietats prefiloxeres de la vinya catalana. No?
Demà, 18 de maig, Dia Internacional dels Museus, nova jornada de portes obertes, tant a Vinzeum com a la Casa de la Festa Major. Serà la tercera. Com van anar les anteriors?
Doncs molt bé, sí? Molt bé. Sí. Més d'un miler d'usuaris van passar pel museu, van descobrir també alguns d'ells, o bastants d'ells, aquests nous espais que estem en procés de construcció dintre del nou edifici del Vinzeum. Però bé, la gent molt contenta de descobrir que el museu... Hi havia molta gent que venia de fora, també, perquè eren cap de setmana, i per tant descobrien que el museu s'estava transformant i una, bueno, la conclusió final sempre era la mateixa, era, bé, tornarem i volem cobrir-ho ja, perquè el que expliqueu ens sona molt bé i, per tant, volem venir. Per tant, tenim ja la cita a punt a l'agenda per tornar-hi, no?
Clar, la pregunta que devíem fer és... Quan
obrim? Les visites guiades que vam fer jo, com a mínim, les començava, dic, bueno, intentaré desvetllar el misteri abans que feu la pregunta, obrirem o volem obrir finals d'any, i, per tant, aquesta és la intenció. Finals d'any, principis del 24, hem de poder obrir aquest nou equipament.
Quin és l'horari de les portes obertes de demà? Última oportunitat.
Doncs és el mateix de l'horari d'obertura del museu, que és de 10 a 7 de la tarda, no? I, per tant, doncs, tenim l'oportunitat. A les 6 també de la tarda hi ha una visita guiada que és molt... Bueno, jo crec que és, val la pena d'aprofitar-la.
I aquí cal inscripció?
Sí.
Reserva.
Sí, qui vulgui entrar a la web del Vinzeum, està bé que tinguem una mica nosaltres la idea de quanta gent està apuntada i que no sigui d'una manera improvisada. Crec que està bé que... Jo crec que hi ha bastant quanta gent apuntada precisament aquest 18 de maig, però és una visita que continuarem fent els propers caps de setmana, fins al mes de juny com a mínim, i per tant tothom que no pugui venir aquest 18 de maig, doncs que sàpiga que tindrà noves oportunitats per descobrir aquests espais que estan en construcció del nou museu.
Perquè quedi clar als oients, una cosa són les portes obertes, de 10 a 7, podeu anar-hi demà
lliurement.
I entrar i estar a l'estona que vulgueu, i l'altra és la visita guiada, que és un grup reduït, comença a les 6 i millor si hi ha reserva, no?
Exactament, sí, sí.
Demà també, clar, és que demà passaran moltes coses. Hi haurà un concert de l'Escola Municipal de Música.
També fan la seva aportació a la celebració dels museus. Habitualment s'hi incorporen i, per tant, ens utilitzen també com un dels escenaris útils perquè els alumnes de l'Escola de Música exposin la seva destresa musical i puguin fer els concerts també en un espai, jo crec que ja emblemàtic. Acabem de sentir l'Àlex parlant del cicle de Jazz Club Vilafranca. Doncs està molt bé que, d'alguna manera, Vilafranca entengui que té en l'Auditori de Vinzeum també un auditori musical, no? Sí, sí.
El concert de l'Aula de Cant de l'Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet serà demà a les 7 i tocaran àries i conjunts de les Noces de Fígaro. A les 8, al nou edifici, hi haurà aquest tast tan especial de les Anyades de Vinzeum que hem comentat amb César Cànovas. I divendres hi ha una conferència on finalment sabrem coses sobre la necròpolis medieval descoberta a Cal Paifigues i sobretot els cossos que es van localitzar en aquell cementiri improvisat.
Doncs sí, tenim tots moltes ganes de saber aquests resultats de la recerca, una recerca liderada per Núria Armentano, que és la responsable de la recerca antropològica, i Cristina Santos, que és en tot cas qui ha liderat la recerca de l'estudi genètic de les restes humanes. Aquests ossos es van treure en el seu moment del jaciment, evidentment prèviament documentades, tal com estaven col·locades, òbviament, per Núria Armentano i també tot l'equip d'arqueòlegs, òbviament. Després aquests ossos van traslladar-se al Museu Arqueològic de Catalunya i allà es va arribar a un conveni d'acord també amb la Generalitat de Catalunya que va permetre el finançament d'aquestes analítiques d'ADN dels ossos que havien d'anar a determinar si en la majoria dels casos analitzats, que evidentment no eren tots els 128 inhumats que es van treure, òbviament, doncs hi trobàvem el bacteri de la pesta negra.
La pesta, no? Aquesta era la tesi, que segurament hi hauria hagut una epidèmia de pesta i haurien mort a causa de la malaltia.
Sí. Primer, ja des d'un punt de vista de l'anàlisi física dels enterraments, i ara com clar que no era una necròpolis amb persones que havien mort de mort natural, sinó que ens trobàvem amb un marge d'edats molt diverses. No? Normalment et trobes o edats molt, molt petites, diguéssim, nounats que moren doncs, per insuficiències, o gent molt gran, evidentment, que també mor. No? Aquí hi havia doncs, també tot el joventut, també hi havia adolescència, també hi havia homes, dones...
Tot la, i que parella.
No, la parella. No? I no hi havia rastres tampoc de que hi hagués hagut algun episodi bèl·lic, perquè no tenien els cossos marques, diguéssim, de violència, i per tant tot feia pensar que havia sigut una malaltia generalitzada a la població, i segle XIV, a mitjans del segle XIV, òbviament, és pesta negra a tota Europa, no només a Vilafranca, no? I per tant, doncs, bé, aquest estudi ha anat cap a aquest camí, i demà ho veurem.
A les xarxes hi ha interès, perquè no tothom podrà ser-hi aquest divendres a les 7, a escoltar la Cristina Santos i la Núria Armentano. I vosaltres ja heu explicat via xarxes que hi haurà una publicació i alguna cosa més, oi?
I alguna cosa més. Hi ha un projecte expositiu que ha de veure la llum també molt en paral·lel a la inauguració del nou museu, que ha de poder donar llum, diguéssim, a aquests resultats en una manera diferent, una hora expositiva, didàctica, divulgativa.
I tota aquesta activitat del DIM es clourà dissabte amb una excursió fins al Pla de Manlleu, al celler Penedès 500. Hi ha alguna plaça disponible encara?
Ahir en quedaven encara 3 o 4, vull dir, encara hi cap algú més. Vull dir que és molt recomanable, el Pla de Manlleu és un lloc fantàstic del nostre Penedès, diguéssim, de muntanya, i per tant fantàstic.
Doncs moltes gràcies, Enric, Xavi, per haver-nos acompanyat avui i feliç DIM, que vagi molt i molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Adéu.
Adéu, bon dia.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Molt bon dia, són 11:45, és moment d'acostar-nos per darrera vegada a l'actualitat en aquest Penedès en xarxa. Des de la redacció d'aquesta casa, Ràdio Vilafranca, us parla Sergi Anson. Començarem recordant que el 2023 es consumiran menys begudes alcohòliques i de manera més selectiva. El darrer informe del Mercat Mundial de les Begudes Alcohòliques de la consultoria IWSR afirma que el 2023 el consum i la despesa tendiran a la baixa i que els compradors també tendiran a ser més selectius, tot i que confien més en l'economia i en el futur, que no pas el 2022. Aquesta actitud dels consumidors, segons el document, serà especialment important a Europa, on s'ha detectat una recuperació respecte al pessimisme de l'any passat. El fet és que amb el cost de la vida augmentant cada cop més, els consumidors de begudes alcohòliques estan sent més selectius en el consum. Així, com passa des de la pandèmia, el consum a casa continua sent el preferit, malgrat que les ganes de sortir hi són. També us expliquem que aquest cap de setmana el Centre Excursionista del Penedès ha celebrat un seguit d'actes per tal d'inaugurar oficialment el seu nou local, al carrer Pere el Gran de Vilafranca. Entre dissabte i diumenge es van dur a terme diferents activitats que van tenir alguns dels seus moments més emotius. Dissabte, amb l'homenatge que es va fer a Josep Milà, i diumenge amb l'homenatge a Antoni Pollo. En aquest cas, va ser el primer president de l'entitat i actualment és també el soci de més edat del Centre Excursionista amb 98 anys. Dissabte també va tenir lloc una xerrada i una taula rodona amb la corredora de muntanya Núria Piques. Diumenge es va fer ja la inauguració oficial del local amb una jornada de portes obertes i els diferents parlaments institucionals. S'ha instal·lat la nova senyalística a les barraques de Pedra Seca de Cunit. L'Ajuntament està acabant d'instal·lar aquests cartells informatius en tres barraques de Pedra Seca, Cal Ros, Cal Borges i Fondo del Ferret, que formen part de la ruta cultural i patrimonial de les barraques de Pedra Seca. Aquesta ruta busca oferir un recorregut pel terme de Cunit que permeti descobrir les construccions de Pedra Seca més representatives del municipi, mitjançant un itinerari planer entre camps de conreu. Les construccions de Pedra Seca, recordem, són el llegat de generacions de pagesos que ha permès el desenvolupament del món rural. En aquesta és principalment la raó que força la seva protecció i també a difondre el coneixement a través de rutes com la que hi ha a Cunit. I també us volem recordar que aquest dissabte 20 de maig l'Ateneu Mogenc ha programat l'activitat d'esplai mensual infantil adreçada a infants i joves d'entre 3 i 16 anys. Es farà entre les 5 de la tarda i les 7 del vespre i el punt de trobada serà el centre cívic La Xarxa. Aquesta vegada les monitores han preparat una gincana. Serà la darrera activitat de l'esplai abans d'aturada que faran els mesos d'estiu. Per participar a l'activitat cal fer inscripció prèvia a ateneumogenc@gmail.com i per un bon funcionament la data límit per inscriure's és demà dijous, dia 18 de maig.
Penedès en xarxa.
Ara passen 4 minuts de 11:45.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
La primera de les propostes de l'agenda al detall l'anem a buscar a Olèrdola. I és que la finca municipal de la Muntanyeta acull aquest diumenge la caminada del Festival Solidari Músic Veu que organitza la Fundació PINAE. Ens ho explica des de Canal 20, Raimon de Cara.
Així és, Sílvia. Avui ens aturem a explicar-vos una de les activitats que s'han incorporat com a novetat en aquesta novena edició del Festival Solidari Músic Veu. I perquè ens ho pugui explicar, conversem amb el responsable cultural de la Fundació PINAE, que organitza aquest festival, en Xavi Freixedes. Xavi, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Moltes gràcies per trucar-nos.
Estem davant de tota una novetat perquè fins ara el festival, en aquestes 8 edicions que s'han celebrat fins ara, en aquesta novena edició, incorpora aquesta novetat. Fins ara música, que es manté a l'eix central del festival, però amb la novetat d'incorporar aquesta caminada solidària.
Doncs la veritat que sí. L'entitat que cada any va destinada al nostre festival, portem 9 edicions i, per tant, són les diferents entitats que van percebent tot el que és els sobrants i beneficis d'aquest Festival Músic Veu. L'entitat d'enguany, que és Amics del Joan Petit, és una entitat molt encarada al públic infantil, va benefici doncs, de la investigació oncològica, i per tant creiem que incloure dins un Festival Músic Veu activitats per aquesta, més familiars i per aquest col·lectiu més de canalla i d'això, era un acte doncs, també doncs, que ens ajudaria a fer créixer el que és la proposta del festival.
Una caminada que s'inicia a les 10 del matí a la zona d'aparcament de la Muntanyeta, recorregut circular i molt adaptable a tothom, molt assequible perquè tothom hi pugui participar.
Sí, la veritat que sí. Es busca... La caminada és evidentment, l'excusa per venir i per viure aquest espai tan magnífic que tenim aquí al costat de Vilafranca, que és aquí al municipi d'Olèrdola, a la Muntanyeta, però l'activitat principal i el que es pretén amb aquesta caminada solidària és que les famílies, és que tots els públics vinguin a gaudir d'una jornada festiva, doncs perquè doncs, hi ha un grup d'animació, de malabars i de música, hi ha tota una sèrie d'activitats que tenim més previstes, però, doncs, que la gent pugui gaudir d'aquest matinal de diumenge en aquest meravellós espai.
Un dels atractius en aquest recorregut itinerari de poc més de 5 quilòmetres serà poder comprovar la tècnica constructiva de la pedra seca declarada Patrimoni de la Humanitat, on hi ha exemples molt il·lustratius en aquest recorregut dins de la finca municipal gràcies al treball que ha fet de reforma i de recuperació el centre excursionista amb el suport de l'Ajuntament d'Olèrdola. És un bon atractiu veure aquestes construccions.
Doncs la veritat que sí. Es fa passar la caminada per aquestes tres construccions, que són tres barraques que s'han recuperat recentment, gràcies a aquesta col·laboració que comentaves amb l'Ajuntament d'Olèrdola i el propi centre excursionista, i això fa que doncs, hi haurà unes indicacions, hi haurà uns rètols, hi haurà unes explicacions, una miqueta per posar en valor també aquest patrimoni tan nostre que tenim aquí al Penedès, que són les barraques, i que li volem donar aquesta importància i donar a conèixer a la gent que participi a la caminada doncs, com s'ha produït aquesta restauració, una miqueta la història d'aquestes edificacions a la mà d'aquesta gent que les ha restaurat, que ens explicarà allà en viu una miqueta doncs, per què s'ha fet i quin és el motiu d'haver posat en valor aquest patrimoni.
Ja ho has apuntat abans, no tot serà caminar. En arribar hi ha l'espectacle, entre d'altres atractius, de la companyia Cirquestra. Què oferirà Cirquestra?
Bueno, Cirquestra és una companyia molt, molt dinàmica, molt divertida, doncs que el que vol és trencar una miqueta aquest... És una activitat que va una miqueta fluint per el que és la part aquesta del parc i animen, fan malabars, fan música, fan participar doncs, a totes les famílies del seu espectacle. És un espectacle molt divertit, molt viu, i el que pretén és això, no? Una miqueta arrodonir aquesta jornada festiva després de la caminada i on després també la gent allà podrà doncs, degustar tota una sèrie de hi ha xocolata per tothom, hi ha productes que doncs, la gent podrà doncs, fer una miqueta el vermutet i fer una miqueta l'aperitiu post-caminada, doncs, tot visquent aquestes activitats.
Caminada solidària aquest diumenge, insistim, inicia a les 10 del matí, benefici a la Fundació, es destina la recaptació que s'obtingui a la Fundació Amics Joan Petit. Inscripcions obertes fins aquest dissabte.
Sí, inscripcions obertes fins dissabte i bueno, esperem que la gent doncs, s'animi, que vingui a viure aquesta matinal de diumenge aquí al costat de casa nostra i que bueno, doncs, puguin gaudir d'aquesta jornada solidària a benefici del Joan Petit, doncs, perquè l'activitat, l'entitat i tots puguem sumar doncs, perquè bueno, hi fem camí per la investigació, que és una miqueta l'eslògan que fem servir de la caminada. No? Fem camí cap a la investigació del càncer oncològic, el càncer infantil.
El preu d'aquesta activitat solidària és de 10 euros als adults i de 5 als infants fins a 12 anys. Comentàvem aquestes inscripcions obertes que es poden fer de manera presencial al mateix Fòrum Verger, a les taquilles del Fòrum Verger Balaguer de Vilafranca, sí. O també virtualment, també a través d'internet.
Sí, a través de la web del festival, musicveu.cat, allà trobaran els enllaços per fer la reserva de l'entrada de la caminada, miqueta, o a taquilla aquí al Fòrum Verger a Vilafranca, també es poden adquirir. Vull dir que animem a la gent, que hi ha places, que vinguin i que gaudeixin d'aquesta jornada.
Aquesta, si no n'hem descomptat, serà la desena de la quinzena d'activitats que s'han incorporat en aquesta programació del Músic Veu d'aquest 2023. Quin balanç fas del que s'ha fet fins ara, més de la meitat?
Doncs un molt bon balanç a nivell de participació, a nivell evidentment, dels grups i dels cantants, artistes que ens han acompanyat durant aquests mesos, i la veritat que el públic l'ha vist molt participatiu, amb moltes ganes de viure aquests concerts i contents del resultat que està tenint, del creixement d'aquest festival. Evidentment, són 9 edicions, és un festival itinerant, un festival una miqueta que vol això, no? Donar a conèixer molts espais del territori, donar a conèixer en diferents activitats. Aquest any inclouem una caminada, però també s'ha d'incloure una actuació d'un clown a principis del festival. Vull dir que, en aquest sentit, intentem donar aquesta visió global de territori. Ens acostarem a final del festival a la part de Vilanova, fent un concert de vanera, a l'Espai Far, que és un espai idíl·lic, també davant del mar, on hi ha un espectacle supermaco que també recomanem a la gent que vingui a viure. I això, fent territori, fent música, i sobretot el que no podem perdre és el festival, la seva missió. La seva missió és recaptar fons per entitats que estan treballant i que estan gestionant, doncs, una sèrie de recursos per aquest any a la investigació i en altres edicions per altres motius que sempre hem destinat tots els beneficis d'aquest festival.
Unes propostes que s'han de fer lloc, han de treure cap en una tapaïda agenda cultural. Coincideixen moltes coses aquests dies al nostre territori?
Doncs sempre coincideixen coses. La veritat que sí, és un territori molt viu, un territori on hi ha molta activitat, i que això ens anima a fer créixer els nostres usuaris, a fer créixer el nostre públic, que estem veient, i això gràcies a la tecnologia de la venda d'entrades per internet, veiem tot el públic ens va arribant i ens va venint, i això és molt important. És molt important que aquest públic de l'Anoia, aquest públic del Garraf, aquest públic del Llobregat, que està, i del Barcelonès, que s'està apropant, perquè doncs estem oferint uns espais, uns espais que són espais cellers, moltes vegades, i espais, doncs, que realment la gent vol conèixer, es vol apropar. Hi ha tema de tastos, hi ha tema de gastronomia, és tot un seguit d'activitat que engloba aquest festival, que fa que cada cop la gent vingui més i participi més en les nostres activitats, i que engaudeix, suposo que de forma molt positiva, perquè molts d'ells repeteixen.
I la setmana que ve, 27 de maig, jornada de reflexió, un d'aquests espais del tot originals, inèdits, per propostes com la d'acollir un concert de jazz.
Doncs sí, és un concert, és el 27 de maig, un concert i un sopar a 3 estrelles, un sopar on la gastronomia i la música s'ajuntaran. I és veritat que esperem que, doncs, que sigui una bona jornada a nivell musical i gastronòmic en aquest sentit. És un concert d'una big band, la Freddy Jazz Band, acompanyat de les 5 millors veus del jazz català. Per tant, estem parlant d'un concert d'un alt nivell, i que s'acompanya de forma opcional per un sopar posterior. Això, evidentment, és un tema opcional, però que s'acompanya d'un sopar, doncs, entre tres estrelles de la cuina catalana, doncs, oferiran aquí a l'hotel Font de la Canya, i que la gent, doncs, podrà gaudir d'aquesta gastronomia aquí al costat de casa, amb cuiners com Jeroni Castell, com Carles Gaig, i com l'escrivant els postres, i amb un aperitiu i un entorn com és la Font de la Canya, que jo recomano a la gent que s'apropi, que vingui a viure aquest concert, i que realment qui vulgui gaudir d'aquesta gastronomia, doncs aquest sopar solidari i aquest concert, jo crec que és una d'aquestes activitats que aquest any també posem en valor, i que volem diferenciar-nos, doncs, d'altres edicions, que, doncs, aquest tema del sopar solidari no el teníem, i que gràcies a la col·laboració d'aquests cuiners i de tot aquest equip, pues puguem tirar endavant un projecte com aquest, no?
Això serà dissabte, la setmana que ve. De moment, aquest diumenge, més a prop del calendari, aquesta caminada solidària a la finca municipal de la Muntanyeta Olèrdola. Gràcies per explicar-ho, Xavi, que vagi molt bé. Fins la propera.
Moltes gràcies. Fins la propera.
I d'Olèrdola a la capital del Cava, on l'associació Festa de la Filoxera organitza diumenge el tradicional dinar del brot, que descobrirem anant fins a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, aquest diumenge es durà a terme el Dinar del Brot, que és la cita que obre els actes que any rere any organitza l'Associació Festa de la Filoxera. En parlem tot seguit amb dos dels membres de la seva junta, Pitu Rojano, Laia Albiol. Molt bon dia, com estem?
Bon dia.
Bon dia.
Ara ho dèiem, el Dinar del Brot és una mica l'inici de tot el que vindrà, que acaba amb la culminació del setembre, però que ara ja comença a fer bullir l'olla.
Sí, per nosaltres també, donant-te les gràcies, el primer inici és venir sempre a la ràdio a parlar amb tu abans del Dinar del Brot. I sí, com bé dius, el Dinar del Brot és l'acte de la Filoxera, o sigui, és el primer acte de l'any de la Festa de la Filoxera, on donem cara al programa de l'any, al disseny de la samarreta, on ens trobem tota la gent doncs, que ens hem perdut una mica la pista durant l'hivern i comencem a fer bullir l'olla.
Mm-hmm. A hores d'ara, com tenim aquest dinar? Suposo que tot gairebé a punt, tot i que encara allargueu una miqueta aquestes inscripcions fins avui a les 12 de la nit.
Sí, la gent pot comprar els tiquets pel dinar fins avui, fins aquesta nit, perquè així nosaltres doncs, tenim marge a acabar de preparar les coses entre demà i divendres i deixar-ho tot a punt perquè el dijous sigui una gran jornada.
Què podem desvetllar d'aquest Dinar del Brot?
Bueno, en quant a dissenyadors, la veritat és que estem molt contents perquè creiem que tenim uns grans dissenys aquest any. El Francesc Noia és l'encarregat de dissenyar el cartell de la Filoxera del 2023, mm-hmm. que serà amb nosaltres al dinar i que ell mateix podrà presentar el cartell. La Maria Albiol ha sigut la dissenyadora de la samarreta i també creiem que és una super samarreta que, bueno, deixeu-me dir que és temàtica filoxeretes, diguéssim, mm-hmm. aquest any, la samarreta, com a exclusiva, i és molt guai, la veritat.
Sí, si veniu la podreu conèixer, que ella mateixa la presentarà i us explicarà una miqueta també en com s'ha inspirat per fer aquesta samarreta i què és el que ella, com a dissenyadora, vol presentar, no?
Pitu, ens deies que el Dinar del Brot és una mica aquest punt de reunió de tota la gent que forma part de la festa o de tothom els que es vulgui sumar a aquesta celebració que serveix una mica per reunir-se després d'aquests mesos en els que no hem tingut filoxera, en els que no hem tingut foc, i ja encarem una mica finals de primavera, principis d'estiu, vista posada ja 7 i 8 de setembre, dies grans.
Exacte, sí, perquè tot seguit del Dinar del Brot, dos dies després, s'obren les inscripcions per la festa. Vull dir que un cop arriba el Dinar del Brot, la roda ja no para fins al 8 de setembre, que és com el final de l'any filoxeraire, diguéssim. Mm-hmm.
Què tenim enguany? Això també ho diem molt. Cada any tenim aniversaris. És normal, no?, que un any se celebri l'aniversari de la filoxera infantil, un altre de la filoxera gran, de diferents, no? I aquest any jo diria que no tenim aniversari, però tenim moltes propostes.
Exacte, sí. D'alguna manera, des de que es va formar la nova junta, el nostre objectiu sempre ha sigut crear projectes a llarg plaç, mm-hmm. i la veritat és que anem fent passos, no fem passos a un any vista, sinó que fem passos fins a diguéssim, que ens acompanyin fins al 50è aniversari, per lo que treballem en grans projectes i coses que creiem que la festa necessita, així que anem consolidant coses que anem incorporant cada any, però sempre amb l'objectiu del 50è aniversari.
Si us sembla, anem amb algunes d'aquestes activitats.
Sí, jo crec que podríem parlar de l'Espai Filoxera, que és un espai que va arribar ja fa uns anys, que vam proposar tots nosaltres, els que estàvem a la Junta. I doncs res, dic que aquest any també el mantenim. I bueno, explico una miqueta
tant,
què és el que farem.
Sí.
Doncs mira, començarem com sempre amb donar sang, que podreu anar a la fascina de 10 del matí fins les 8 de la tarda. I, bueno, recordar que aquest dia és el dissabte 2 de setembre. Sempre és previ al 7 i 8, mm-hmm. que són els dies que històricament sempre han estat els de la filoxera, no? Després tindrem activitats pels més petits, que són alguns inflables, tallers, que tindran inici a les 11 del matí i acabaran a la 1 del migdia. I després també convidar a tots els sadorninencs i sadorninenques que vinguin a fer-se la foto de família, que tindrà hora a 6:15 de la tarda i que aquest any no només va dirigit en aquella població més petita, no? Perquè l'any passat ho vam fer per la festa infantil, sinó que aquest any ens agradaria molt que sortissin persones de totes les edats que volguessin participar. I bueno, acabaríem aquest dia amb el nostre conegut sopar de la Gàrgola, que aquest any, bueno, remarcar una miqueta que hem canviat la ubicació. Aquest any el farem al sopar de al Parc de la Rambla. I bueno, també comptarem amb una fira gastronòmica, amb un grup de versions que aquest any serà l'Engangas, començarà a 11:00 de la nit i acabarem, com l'any passat, amb una sessió de DJ.
Això serà el dissabte 2 de setembre, totes aquestes propostes prèvies a la celebració de fires, que cada any, també he de dir, que cada any les fires són més llargues, les avancem un cap de setmana amb aquests actes previs que feu des de l'Associació Festa de la Filoxera, després tenim, òbviament, els dies grans, acabem amb la diada, per tant, tenim molts dies de fires. Què més se'ns podeu dir?
Pues aquest any, com a novetat, també, aquests últims anys el programa era de pago, diguéssim, tenia un cost de 5 euros, però aquest any hem decidit que el programa per nosaltres és una cosa molt important perquè hi dediquem molts esforços i moltes hores i creiem que és un molt bon programa i llavors el que volem és que tothom ho tingui a les seves cases i el pugui disfrutar, així que ho regalarem a tots els participants, socis i sòcies de la festa i tots els veïns de Sant Sadurní que la vulguin aconseguir, el podran aconseguir a la botiga de la Filoxera i d'aquesta manera podran disfrutar també del còmic, que aquest any anem pel tercer capítol, que el nom del còmic d'aquest any serà Taló punta 1-2-3, que és el lema de les pageses, perquè aquest any el còmic va amb temàtica però dedicat també als pagesos i les pageses de la festa de la Filoxera, i que creiem que també és molt guai.
Un còmic que signa l'Albert Carbó.
Exacte. És un molt bon dibuixant i estem molt contents amb ell. Sempre, al final, quan fas un projecte amb tants anys vista, amb tant d'estrès, perquè sempre et marquen unes dates d'entrega i tot això, sempre hi ha com moments de tensió, però ens estimem i al final acabarem fent una cosa única.
Tot en aquesta programació doble, que per una banda és la programació de vostra.
Exacte.
Per aquest any, i si li donem la volta, per l'altra tenim
el còmic.
Jo recomano a tots els nostres oients que passin per la botiga a recollir-lo quan el tingueu, perquè val la pena. Un altre punt que volia comentar. L'any passat vau començar a fer el dia 8 de setembre a través de la xarxa, s'emetia en directe per streaming i a través de les teles la festa de la Filoxera. No sé si té continuïtat d'aquest projecte.
Bueno, és una cosa que a tothom ens va sorprendre molt, tant nosaltres com a entitat, com Vilafranca Televisió, que era qui gestionava la retransmissió, com la xarxa, que era per on s'emetia. Vull dir, tothom està supercontent, així que estem treballant per poder repetir aquest any la retransmissió i un cop valorat aquest any... No sabem si serà una cosa que farem cada any o no, però el que sí que tenim clar és que aquest any ho volem repetir i valorarem l'any que ve què fem. Però la veritat és que vam trobar que va ser un molt bon resultat.
Comentàveu el tema de les inscripcions a la festa. Al final és important, no?, tenir consciència de la gent que teniu, la gent que necessiteu, gent que entra, gent que surt, gent que continua.
Hi ha gent que li costa entendre que fem les inscripcions, o sigui, certament és d'hora, perquè la festa és al setembre i estem fent les inscripcions a finals de maig, però són 500 persones que s'han d'inscriure, són moltes dades a revisar, perquè també volem tenir la sensibilitat en quant al tractament de dades i bueno, és cert que per inscriure't a la festa de la Filoxera necessites entregar el certificat de delictes sexuals, perquè també pues, també volem ser compromesos amb això i tenir aquesta sensibilitat. Vull dir que són moltes dades que s'han de revisar i és una feina molt gran. També tenim sortides molt importants aquest estiu per les que necessitem haver fet les inscripcions prèviament i així poder ja entregar tots els certificats i tota la documentació que necessitem, perquè aquest any la Festa de la Filoxera d'alguna manera inaugurarà les Santes de Mataró, mm-hmm. i tenim propostes molt grans per fer, així que hem de començar a moure la màquina ja.
Sí, i també tenim molts cursos de foc a fer per tots aquells que s'inscriguin nous. És molt important per nosaltres tenir com clar qui participarà o no aquest any i tenir tots els documents i tot el que cal per poder petar amb la nostra filoxera, CEPS o l'element que ells desitgin. I bueno, potser remarcar que les inscripcions comencen aquest dimarts 23 de maig, mm-hmm. i finalitzaran el diumenge 4 de juny. I llavors, alhora, aquestes setmanes també farem els cursos de foc, tant l'infantil com l'adult, que seran divendres 26 de maig i divendres 2 de juny a 8:15 de la tarda.
Per acabar, i un apunt molt ràpid, 8 de juliol, trobada de bestiari a Sant Sadurní.
Sí, és un projecte que va com mig néixer l'any passat, tot i que no va ser de la manera que volíem, però és un projecte que ens il·lusiona perquè al final som dues colles de foc aquí a Sant Sadurní, els Diables amb en Refum i la Festa de la Filoxera. Volíem fer una cosa junta per treballar també, doncs, una mica la germanor entre, doncs, aquestes dues entitats de foc. Així que ens trobarem aquest dissabte cremant Sant Sadurní junts.
Esperem que el Pla Alfa no ens faci la guitza el 8 de juliol. Pitu, Laia, un plaer tenir-vos al Penedès en Xarxa presentant-nos aquest dinar del brot i el que vindrà durant aquest 2023. Que vagi molt i molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Aquest triomf final de la Filoxera, amb gresca, amb diversió i amb propostes culturals i folklòriques, posem el punt i final a aquestes 3 hores de ràdio aquest dimecres 17 de maig de 2023 al Penedès en Xarxa. És un punt i seguit perquè demà a les 9:06 ens retrobem. Adéu-siau.
Penedès en Xarxa.